Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Tres quarts d'onze, què tal? Unes natilles de xocolata, vostès diran, ah, ja les he fet, no? Perquè són unes natilles de xocolata, no facin bromes, amb xocolata. Perquè la Marta ja ho saben que és especialista, però no, són natilles de xocolata amb xocolata, però sense ou, a la manera d'un púding, Marta, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ben retrobada.
Moltes gràcies.
Com es poden fer unes natilles sense ou?
Ai, això és... És que és... avui buscava precisament, perquè dic, i això de la història de les natilles, d'on deu venir això? Perquè bàsicament hi ha dues versions, no? A mi que m'agrada tant aquestes coses. Hi ha dues versions i una diuen que dels convents europeus, fa moltíssims anys, van començar a fer aquestes postres amb ou i llet.
Tindria força sentit. Perquè diguem-ne que postres amb ou i llet en els convents, en els monestirs,
típic, no?
És típic.
És típic, llavors ells buscaven aliments, sobretot postres, als convents sempre, les monges sempre s'han decantat més cap al dolç, doncs buscaven aliments fàcils, que fossin de gran abast i que fos també nutritiu. Ous i llet, ja ho tenim,
més
no?
Més nutritiu no pot ser.
Exacte. Després, més endavant, va ser quan li van posar sucre, aromatitzat amb llimona o de més. A mi em fa molta gràcia perquè jo justament he creat una recepta que són les natilles sense ou i sense llet. Per tant, bueno, jo li dic natilles perquè tothom tingui, li vingui al cap aquesta textura que tenen les natilles, però no, per això diem, el tipus, és un tipus púding, perquè no ben bé són les natilles, ja que no tenen els dos ingredients principals.
Per l'aspecte que tenen, això podria reconvertir-se en una mousse?
No, perquè queda això, la textura aquesta més de natilles. Podríem reconvertir-ho en més tipus gelatina, més quallat, no tan natilles.
D'acord.
Però, bueno, són molt, molt fàcils de fer i és això, el punt de... Bé, li diem natilles, però és una cosa diferent, no?
Perquè això no ha canviat, Les natilles són ous i llet.
Sí.
I després...
Ous, llet, sucre, canyella, si volem, ralladura de llimona o de taronja. De fet, bueno, a tota Espanya són unes postres que ens les hem fet ben nostres. Encara que diguessin que havien nascut en els convents europeus, l'altra vessant sí que diu que són unes postres més de la gastronomia francesa. Jo m'imagino perquè suposo que ho relacionen molt amb la crème brûlée. Però nosaltres tenim la crema catalana i és més o menys el mateix que les natilles, tot i que li posem aquesta capa per sobre de sucre cremat, però tenim la crema catalana i és ben nostra. Per tant, no sé, són unes postres que tenen aquestes dues vessants, no sabem molt bé d'on van sortir.
Sembla mentida, però, que hem anat arraconant la crema catalana.
Sí, és una llàstima, És una llàstima.
Perquè no dic que no se'n faci, però per descomptat que no se'n fa com se'n feia.
No se'n fa
ni de lluny,
ni la meitat del que se'n feia
abans. Ni la meitat del que se'n feia.
No, i mira que és ben bona.
I en canvi les natilles siguin, vaja, perquè des del punt de vista comercial han tingut un èxit molt més gran,
sí.
Sigui perquè s'han adreçat molt al públic infantil, sigui
per
50.000 coses, de natilles n'hem sentit a parlar sempre, i en canvi de crema catalana cada vegada...
No, crema
vegada...
catalana la trobes a aquells restaurants tradicionals.
Exacte, que encara puguin treure la cassoleta de fang
la cassoleta,
amb la crema.
Sí, que moltes vegades va amb els carquinyolis.
No, etcètera.
Sí. Què en tenim de postres bons,
No és difícil de fer una crema catalana, no?
No, és exactament igual que les natilles.
Natilles.
Fem de la mateixa manera que les natilles i aleshores després el que li fem és li posem aquesta capa de sucre per sobre i ho cremem. Sí que, veritat, és molt més contundent perquè porta una capa de sucre a sobre cremat que vulguis que no, això tot fa, no? Però és exactament igual que les natilles.
D'acord.
Nosaltres, jo a vegades m'he trobat amb el problema de dir amb alguna recepta parles de natilles i fora d'aquí d'Espanya diuen, i això què és? Perquè, per si algú ens escolta de fora, que mai ha escoltat les natilles, és la crema anglesa. Es coneix arreu d'Europa com la crema anglesa. Per tant, aquest altre punt. Natilles fora d'aquí és crema anglesa.
D'acord.
Perquè si intentem dir natilles a França o a Anglaterra, diran, i això?
I suposo que el secret de la textura depèn de cadascú. Qui la vulgui més líquida, qui la vulgui més espessa, això ja depèn de cadascú.
També
no?
Depèn molt de la llet. Si utilitzem una llet sencera, ens quedarà una textura molt més cremosa. Si utilitzem una llet desnatada o semidesnatada, o bé posem menys quantitat de llet amb la mateixa quantitat dels rovells de l'ou perquè ens quedi més espessa, o si fem la mateixa quantitat ens quedarà molt més líquida. També depèn de l'estona que el tinguem al forn quallant. Sembla que no, perquè semblen unes postres molt senzilles, però fetes de la manera tradicional, amb els rovells i la llet, té la seva complicació perquè se'ns quedi quallat però no se'ns talli ni se'ns quallin els ous. Aleshores, s'ha de tenir una mica de traça, una mica de mà. Però com tot, amb dues o tres vegades que les fem, ens surten
perquè
perfectes.
Perquè es poden tallar unes natilles com es talla una maionesa.
Sí, per l'estil.
Per l'estil.
Se'ns podria tallar, sí. I de la mateixa manera que si no posem bé els rovells de l'ou en el moment just, se'ns podrien quallar i no se'ns faria la crema, sinó que se'ns quedarien una truita de llet.
O sigui que estem amb allò de sempre. És molt senzill de fer, però s'ha de fer d'una determinada manera.
S'han de seguir bé tots els passos. Tots els passos que són importants.
D'acord. Haig de suposar, per tant, que les teves natilles encara són més fàcils de fer.
Exacte.
Perquè no hi ha aquest problema. Exacte. amb l'ou, no?
Sí. Les meves són de primer de primària.
Exacte,
sí.
Per dummies.
Exacte, per dummies.
Les natilles per dummies, vaja.
Sí.
Per on comencem?
Doncs a part de fer-les diferents com són totalment veganes, és a dir, no hi ha cap producte d'origen animal, jo les he fet amb beguda vegetal. Beguda d'ametlles, llet de coco, beguda d'avena, bueno, de cibada, el que vulguem.
És a dir, podem canviar la llet o canviem la llet per llet d'ametlles, per exemple?
Sí.
D'acord.
Sí, si les volem fer aquestes totalment veganes sense
això,
llet vegetal, les podríem fer amb llet normal sense cap problema.
Dins de la llet vegetal també hi ha, com en la llet normal, llets que permeten una textura més espessa i llets que permeten una textura més líquida?
Normalment, si la fem a casa, sobretot notarem molt la diferència. No és el mateix, per exemple, comprar la beguda que comprem directament al supermercat, però si a casa, per exemple, la fem i fem una beguda d'ametlles, triturem les ametlles amb l'aigua i després ho hem de passar per com una malla, com si fos una malla d'un formatge, com una tela o una gasa, i això ho escorrem i ens queda per una banda la farina d'ametlles, que és l'ametlla triturada sense el líquid.
El que ens quedarà dins la gasa, evidentment.
I la llet, i aquesta és molt semblant a la llet de vaca. Per contra, si utilitzem una llet de coco, la llet de coco és molt més cremosa. I fins i tot, si a casa fem una llet d'anacards, els anacards es fan triturant l'aigua amb els anacards, però no es cola. Per tant, tota la polpa dels anacards queda a dins la llet i també és molt més cremosa.
D'acord.
Per tant, sí que variarà en funció de la llet que puguem utilitzar.
La llet de coco no és la crema de coco, eh?
No. No. La llet de coco la venen ja amb llaunes,
sí.
I és la típica ja crema de coco que és molt semblant a la nata.
Exacte, no, és el que anava a dir.
Sí.
Perquè havia vist això i amb mi, i esclar, això és molt espès, eh?
Sí,
no ens serveix.
Nata, no. La llet de coco que és per reposteria és aquesta que és com més crema, més tipus nata. La llet de coco que és per cuinar, per fer un curri o aquestes coses, ve amb llauna i normalment ja està separada la part més sòlida de la part més líquida, que és aigua translúcida. Si això ho barregem, ens queda una llet cremosa, però ens queda una llet líquida, no ens queda més tipus crema.
Qui vulgui aquestes natilles que ens faràs més cremoses, quin tipus de llet hauria de fer servir?
Jo els diria llet de coco, perquè tot i que sigui líquida és més cremosa, o la llet d'anacards.
D'acord. I qui les vulgui més clares?
Doncs una llet d'ametlles o llet normal. Si volem fins i tot més líquida, doncs una llet semidesnatada també ens quedaria més líquida.
D'acord. Seguim.
Doncs fem 600 ml d'aquesta beguda vegetal o llet. Agafem 40 grams de maicena, la farina de blat, però que sigui aquesta, bueno, la que utilitzem per espessar. Bàsicament serà l'ingredient que ens aglutini i que ens faci aquesta textura que tindrà.
Per què no ens faci grumolls de maicena?
Això és un pas important. Hem de barrejar-ho tot en fred, sempre. I bueno, ho he fet en un vídeo, tot i que és tan senzill que hi haurà molts que diran, home, això no cal ni un vídeo, no, per veure-ho, però és que és molt senzill de preparar. Ho barrejarem tot en fred i ho posarem en un cassó i a foc lent li tirem d'una.
És a dir, la llet i la maicena barrejades en fred?
Sí. I aleshores hi posem 60 grams de el sirope d'àgave famós o melaza o el que sigui, que no sigui mel si és l'opció vegana,
sí.
Però si no una mel crua que ens agradi, una mel de romaní els li donarà aquest toc diferent. Li posem 25 grams de cacau pur, en pols, aquest sense sucre.
Del que es pot trobar també, sí, del 0% de sucres.
Sí, però no volem marques que tenen molt de sucre, no, això no. I després li posem una culleradeta d'essència de vainilla. Aleshores, com hem dit, en una cassola ampla o en un cassó que tinguem ample, posem la llet, la maicena i barregem tot bé amb unes varilles.
En fred.
Barregem tot bé amb unes varilles. I posem el cacau, la mel i la vainilla i ho barregem tot una altra vegada bé, que veiem que no queden grumolls.
D'acord. Tot sí. Això en fred encara, eh?
Sí. Si ens volem treure de complicacions i no volem començar a remenar, amb la Turmix ho batem tot bé i ho posem en el cassó. Així de senzill. Aleshores, encenem el foc, a foc mig, més o menys, mig-baix, i ara sí que és important, tota l'estona anirem remenant amb una cullera de fusta o amb una cullera
el
de silicona.
El foc no ha de bullir mai.
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 No. Si veiem que comença a fer xup-xup, retirem del foc la cassola.
És a dir, no hem de deixar que bulli per cap circumstància.
No. Retirarem la cassola si veiem que comença a fer xup-xup i tornem a posar-la perquè es vagi, mica en mica, vagi espessant. Amb uns 5 minuts aproximadament ja veiem que comença a tenir una textura.
Anava a dir, tampoc és tant, doncs.
No, 5-8 minuts.
Vaja, remenar 5-8 minuts encara es pot.
No és massa. Jo el que faig és quan la cassola l'estic remenant i veiem que, per exemple, passem la cullera o l'espàtula de silicona entremig, o sigui, davant sí. de la cassola, i veiem com que se separen les dues parts, que veiem al fons de la cassola durant 2 segons, és el punt exacte. Aleshores, quan tinguem aquest punt, retirem del foc, deixem uns 2 o 3 minutets que perdi una miqueta de temperatura sí. i ho posem en vasets petitons individuals.
Perquè no es passarà més, això, eh?
Es pesa un cop refreda. Per tant, és important...
És important treure-ho...
Exacte. Quan veiem que comença a espessar, però dius, ui, no, això encara està molt líquid. No.
No.
Si veiem que passem la cullera de banda a banda de la cassola i que veiem al fons de la cassola durant uns segons, treu ja. Ho traiem, deixem 2 minutets i ho posem en vasets individuals.
D'acord, és a dir, no ho hem de deixar refredar el cassó,
no.
Perquè si no se'ns farà aquí un pagat que la feina serà nostra.
Exacte, després ens haurem de menjar amb cullera, com fan amb la paella,
amb
cullera del mateix cassó.
És a dir, ho hem d'anar col·locant en els diferents pots
sí.
quan encara està tevi.
Exacte, ens donarà per, amb aquestes quantitats surt per unes 4 o 5 racions. Aleshores, això ho deixem a temperatura ambient, per això de la despesa energètica anem a cuidar les nostres neveres, a temperatura ambient fins que estigui fred i després a la nevera. I un cop fred de la nevera sí que tindrà més textura de natilla, més qualladeta. Però ja està, és que no té cap secret. Jo li vaig posar uns nips de cacau per decorar i unes fulles de menta i ja està, no hi ha cap altre misteri.
Què passaria si poséssim l'ou?
Jo li trauria la maicena si li poséssim l'ou, perquè aleshores sí que ens quedaria una massa molt compacta.
T'ho pregunto perquè no dona... Qui escolti pensarà, home, doncs tampoc hi ha tant de canvi.
No.
Perquè canviem la llet per una beguda vegetal,
sí.
Canviem el sirope per mel o la mel pel sirope, si convé
a l'hora de fer... En aquest cas les natilles sí que porten sucre, sí. Nosaltres li posem la mel o el sirope i ja està, no hi ha gaire més diferència.
Per això dic si l'ou canviaria molt les coses o no al final.
No.
No,
no. No, no, no canviaria... Per això que, i de sabor, segurament tampoc notarem tampoc molta diferència. Per tant, aquelles persones que diguin «Oi, busco alternatives que siguin veganes», doncs no trobaran la diferència amb una recepta.
Si no les féssim de xocolata i les féssim d'alguna altra cosa...
Si no li posem la xocolata, li posem...
Fent servir aquesta base, què podem
sí,
utilitzar?
Amb vainilla, li hem posat una cuiradeta, li posem dues i tindríem unes natilles amb sabor a vainilla.
Ja.
Tal com es fan les tradicionals, amb la pela de la taronja o de la llimona o amb canyella, li posem també quan estiguem infusionant una miqueta la llet i després la retirem i també li deixaria una miqueta aquest aroma cítric.
D'acord, és a dir, que a partir d'aquesta base podem fer variants
Exacte.
Diverses, que no sigui només la
sí.
xocolata.
De fet, hi ha molts països, que sobretot a Anglaterra, que no les fan dolces, les fan salades. I serveix també per farcir a l'interior d'algun pastís salat o coses d'aquestes i és una crema salada.
Canvien el...
No li posen sucre
yeah.
i li poden posar doncs, un polsim de sal i d'això després ho barregen amb altres verdures i a dins d'un pastís queda doncs, aquesta textura...
D'acord, perquè aquesta base, repetim, serveix per tot en el fons.
Sí.
Diguem-ne que la pots combinar amb qualsevol...
Ens podria servir per combinar...
Per qualsevol cosa.
Sí, jo m'imagino, per exemple, uns bolovans amb una crema saladeta dintre i unes gambes per fora...
Que no fan seria una variació d'això que ens has presentat avui, però amb uns altres ingredients.
Exacte.
Doncs aquesta és la base de les natilles de xocolata sense ou. Sense ou, sense la llet normal i corrent que coneixem, sinó amb beguda vegetal. Fàcils de fer i, sobretot, el més important, remenar, no deixar bullir... I quan es vegi que se separen les aigües, com a la pel·lícula, per això un momentet el treure del foc i a partir d'aquí deixar-ho en els pots de vidre i ja ho veuran quina recepta més maca li ha quedat a la Marta Sanouja. Marta, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
En una setmana hi tornem i en 5 minuts tornem aquí de nou.
a Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.